Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners espereu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Del 9 al 12 de març vine a l'Expo Fira Kilòmetre Zero a Firarreus, l'exposició més gran de Kilòmetre Zero amb més de 600 vehicles en oferta i descomptes de fins al 40%. Però això no és tot. Sortejarem una moto Silence entre els assistents i més de 30 regals entre els compradors. Vine del 9 al 12 de març a Firarreus. Entrada gratuïta.
Ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Per esports amb Xavi Puig.
Passa un minut de les 5 de la tarda, Superesports a RAC1, fins a les 8, que agafarà el relleu el Barça juga a RAC1, la prèvia ja d'aquest Atlètic de Bilbao, Barça de les 9 a Sant Mamés, i rematarem la jornada esportiva amb el Tu Diràs, amb l'Aleix Pariser, fins a la 1 de la matinada. I a la 1 continua la festa avui, amb el programa especial dels Oscars, dirigit pel Xavi Bundo, que avui tenim gala dels Oscars a Hollywood. Tenim a primera divisió 6 minuts d'afegit en aquest Sevilla-Almeria.
Sí, per aquest incident que hi ha hagut amb Bono, ha evacuat un hospital després d'una tupada amb un jugador de l'Almeria. Sevilla 0, Almeria 1. Som al 45 de la primera part.
La setmana passada es van celebrar a Istanbul els europeus d'atletisme de pista coberta. Ens van deixar bones notícies per a l'atletisme català, entre d'altres una medalla de plata d'Adel Mechal als 3.000 metres, una quarta posició d'Esther Guerrero i tornar-la a veure rendint al màxim nivell als 1.500, o un lloc a la final dels 60 metres, també històric, de la Jael Bestué. Avui al Superesports volem fer fotografia de com tenim l'atletisme a casa nostra, a Catalunya, igual que vam fer fa unes setmanes també amb el president de la catalana de rugby o amb la presidenta de la catalana de voleibol. Avui ens visita l'estudi de RAC1 la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, la Mercè Rosic, que avui precisament fa un any clavat que va guanyar les eleccions a la presidència superant Joan Villuendes a les votacions. Hola, Mercè Rosic, bona tarda.
Bona tarda.
Un any clavat. Això se celebra? Hi ha una espelma, una pastís amb espelma o no, a l'hora dels postres?
No ho hem fet, no ho hem fet, però realment és una coincidència i, a més, em gratifica molt, doncs, que avui puguem celebrar-ho, doncs, estar aquí amb vosaltres i fent això, un programa que parlem de l'atletisme, no?
I tant.
Que és un dels objectius que té una presidenta, doncs, que es parli de l'esport que presideix.
Ara, mentre sonava la publicitat, li preguntava a la presidenta si havia estat un cap de setmana intens. I em deia, bueno, n'hi ha de més intensos. Però sí, Déu-n'hi-do, d'activitat n'hi ha i a dojo, no? En un cap de setmana com aquest.
Sí, sí. L'atletisme, a vegades pensem que és un esport que és molt únic o que és molt específic, però bé, en temporada com ara, invernal, encara que faci molta calor, encara és temporada invernal, doncs tenim competicions de pista coberta, tenim competicions de curses d'asfalt, tenim competicions de trail, tenim competicions i controls a l'aire lliure, i per tant és un cúmul de i a més a moltes categories de promoció, categories màsters, categories absolutes, i per tant és un no parar. Però bé, sí, aquest cap de setmana, dintre de tot, hem tingut diverses competicions, marxa atlètica, pista coberta, trail i també asfalt, però ha sigut encara de les que possiblement no ha sigut de les més intenses.
És una federació amb prop de 14.000 llicències?
Més
de 14.000, sí. Llicències. I amb, sí, força paritat, no?, entre, sí, homes i dones.
Sí. Vam acabar la temporada passada, vam acabar el desembre, el 31 de desembre de l'any passat, que és quan tanquem, diguem, la temporada, amb unes 15.200 llicències. No havien passat mai de 15.000 llicències, per tant, és un rècord històric. I sí que, com molt bé dius, una de les, diguem, de les qüestions positives que pot tenir aquest esport és la paritat. Pràcticament estem entre un 52 i un 48%, per tant, tant, pràcticament podem dir que és paritari. Un dels avantatges és que precisament sempre nosaltres competim junts, vull dir, no hi ha competicions de nois i competicions de noies, i això també fa doncs, que aquesta referència doncs, es mantingui també amb el nombre doncs, de llicències que tenim.
I en això ha de treballar la federació o és una constant, diríem, des de fa ja molts anys aquesta paritat existent a la Federació Catalana d'Atletisme pel que fa a llicències?
Pel que fa a llicències, com diem, és una realitat que s'ha anat mantenint, eh? Que podem pujar un grau més, un grau menys, però que bàsicament estem aquí, on encara, com passa en molts altres esports, aquesta paritat no la trobem quan anem al món dels tècnics, al món de les entrenadores, no? O al món de les dirigents, que aquí ens costa, o les jutgesses, aquí ens costa una mica més trobar aquesta paritat.
Ja, un cas clavat en el que m'explica, ara fa uns dies ens acompanyava la Maribel Zamora, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, i ens explicava precisament això, la Federació Catalana de Voleibol, que té moltes més llicències femenines que no masculines, però en canvi deia, quan passem àrbitres o quan passem entrenadors, diu aquí, diu la cosa canvia brutalment i el nombre d'homes encara és molt superior al de dones en aquest aspecte. I en el món de l'atletisme passa una cosa similar.
Passa exactament
el
mateix. Sí, món... Bé, aquí és un problema...
I aquí sí que s'ha de treballar, suposo, des de la federació.
És un problema
no?
de conciliació. És un problema de conciliació familiar, aquest és un tema que és molt recurrent, però que quan ho analitzes el per què... Bé, un participant, una practicant d'atletisme o de qualsevol esport, és ell o ella que practica i que, per tant, és un bé per ell mateix o per ella mateixa, no? Quan entrem al món de l'entrenament, vol dir que ets tu responsable d'uns grups d'entrenament, com a qual cosa has d'acompanyar aquests grups d'entrenament, i això vol dir que dissabtes, diumenges, perquè l'esport es fan dissabtes i diumenges, no es fa amb altres dies de la setmana, i, per tant, això doncs, condiciona moltíssim aquesta conciliació familiar que a vegades diem... Tant amb dones com també amb homes, eh? També trobem que molts senyors també tenen problemes al cap de setmana de dedicar-se plenament a l'esport.
Tu per què vas començar a fer atletisme, Mercè?
Fa molts anys. Jo vaig començar a fer atletisme sobre l'any 68-69, 1969, per tant fa més de 53-54 anys que vaig iniciar-me, i vaig començar perquè volia fer una activitat i per la gent que m'envoltava en aquell moment eren gent vinculada amb l'atletisme i m'hi vaig engrescar. I ja no me n'he mogut. Vaig començar doncs, a ser atleta. Després, molt aviat, jo vinc del món de l'ensenyament, vaig fer l'escola d'atletisme de Manresa, vaig començar a entrenar, vaig estar molts anys com a entrenadora, fins pràcticament als anys 90, 90 i poc, i cap als anys 2000 em vaig dedicar molt més altres que dirigent, he estat més de 20 anys presidenta del Club Atlètic Manresa. També durant el 2000, fins al 2012, vaig ser directora tècnica i responsable de la formació de la Federació Catalana d'Atletisme, fins que ara, el 2022, doncs he assolit la presidència de la federació, que és aquest un dels objectius que m'han marcat una mica el meu camí.
Des d'aquesta planta 15 veiem Montjuïc aquí a la finestra aquesta. Sí. Si no tinc mal entès, l'any 71
sí.
Vas guanyar la gent buena en categoria femenina, no?
Sí.
Que acabava Montjuïc o no, aquella gent buena del 71?
Va ser l'últim any que la fèiem sortint de la Sessió de França i arribàvem a Colón. El següent any ja és com es va fer aquí a Montjuïc. O sigui, vaig del canvi, jo vaig córrer-la, però el segon any no m'ha anat tan bé. El primer any va ser una sorpresa, jo no era pas la favorita d'aquella prova femenina, diríem, aquella cursa. Era una més que a més portava poc, no portava tampoc molts anys al món de l'atletisme. Però bé, va ser aquells dies que et trobes bé, que et poses al davant, que dius avui és el meu dia, i les darreres van pensar que no acabaria, i va resultar
ja
que
vaig punxarà, acabar. Ja punxarà.
Sí,
no?
Ja punxarà, i no vaig punxar, i vaig entrar triomfadora, doncs guanyadora... a Colomba, no? Just a l'entrada de la Rambla. I aleshores va ser l'any següent com es va fer aquí a Montjuïc.
Ara parlaves de Manresa. El Club Atlètic Manresa, la teva vida, què significa, Mercè?
Bé, com has dit, has dit la meva vida. És dir, he sigut un club que vaig entrar aquests finals dels anys 60, que ho he fet tota l'entitat, que l'he presidit durant més de 20 anys, i que ha sigut part de la meva vida. Bueno, els meus fills ja ho diuen, no? Tu mare no has tingut dos fills, has tingut tres, i el tercer fill és l'atletisme, i per tant, doncs ja, i aquí t'ho dic tot, no? Vull dir que una mica, doncs, és una vida dedicada a tot el que és, no? Primer, com dèiem, primer l'entrenament i després ja aquesta part directiva que també porta molta feina, perquè has de pensar, un projecte Manresa ha sigut un projecte molt potent, encara ho és, i que encara es manté, i per tant això costa, és una qüestió de perseverança, no? Perquè jo havia sigut atleta de corredor de fons, i penso que la meva vida és això una mica, no? Que és aquest fons, no? Que et porta el dia a dia a continuar.
Clar, el món de l'atletisme poca cosa deu quedar per fer, no?
Jo crec...
Perquè atleta, entrenadora, dirigent, ara presidenta, no sé si hi ha algun despatx o algun àmbit encara per tocar del món de l'atletisme.
Jo em sembla que he fet tots els pes de l'auca ja. No me'n queda cap més, els he fet tots. No, en aquest sentit sí que els he fet tots, i em quedava, potser el meu repte final era poder... em vaig presentar jo l'any 2018, aquell moment vaig perdre per un vot, i això potser hagués pogut ser un moment de dir de desengany i de dir, doncs ja està, no ho deixes. Però vaig dir, no, i cap de 4 anys ho torno a provar, i ara sí que ja va ser una victòria molt més àmplia i molt contenta de poder estar al capdavant de l'atletisme català.
On es gaudeix més? Des del despatx de presidenta, vaja, encara que no sigui el despatx, o voltant com a presidenta, o a la pista corrent, o fent un cross, o una cursa com la Gent Buen, com a entrenadora...
Són etapes. Jo crec que són etapes a la vida, que una mica com que les he provades totes, jo diria que vaig gaudir de l'etapa d'atleta, vaig gaudir molt de l'etapa d'entrenadora, però possiblement l'etapa de dirigent depèn més de tu mateixa. És a dir, tu ho faràs bé o faràs malament, tindrà gent que t'ha acompanyat, tinc una junta que m'acompanya fantàstica i que també els agraeixo molt que hagin confiat en mi per acompanyar-me per dirigir aquesta federació, però és una etapa en la qual depens més de tu. A vegades, per exemple, d'entrenadores és molt dur perquè no sempre surten els resultats, hi ha lesions entremig, a vegades les competicions no surten com tu voldries. En canvi, doncs, com a dirigent, una mica et toca a tu assumir molta responsabilitat, però és la teva responsabilitat.
Ara deies això de les eleccions del 2018, que es perdies per un vot aquelles eleccions, el 2022 repeteixes i les guanyes. Tu per què volies ser presidenta de la Federació Catalana?
Bé, jo penso que, com deies tu mateix, no? Ha sigut una culminació de tot un treball del món de l'atletisme. Jo recordo, i estic parlant d'història, quan va ser president de la Federació Catalana de l'Atletisme el senyor Macullàs, que va ser 12 anys president, doncs jo estava al seu costat fent tasques en aquest moment directives també, i em deia, tu ho has fet tot, Mercè, l'atletisme queda president, si tu has de ser la meva substituta, no? Però per temes d'aquell moment no van ser possibles. Però és això, no? És a dir, tota la meva experiència acumulada en aquest món, coneixent des de la base, la part de l'entrenament, la part formativa també, no? Jo crec que és aquest punt que dius, bé, tot el que he après de l'atletisme, ara tinc l'oportunitat de buscar gent que m'acompanyi i que ho puguem portar a terme, i aquest serà el que jo busco i penso que puc fer en aquesta etapa.
Primera dona presidenta de la Federació Catalana de l'Atletisme. Ja tocava, no?
Ja tocava. Després de 107 anys, 107 anys de vida de la Federació, la Federació va néixer el 1914, doncs després de 107 anys, doncs ja tocava que hi hagués una dona davant, buscant, com dèiem això, no? Aquest protagonisme i aquesta visibilitat de l'esport amb clau més de dona, no? Que jo penso que no és que ho farem ni millor ni pitjor, ho farem una mica diferent, per algú som diferents, no?, en molts aspectes, i penso que aquest punt, doncs, ja tocava.
Bé, ara que fa un any avui, precisament, de les eleccions i de la teva victòria i de l'assoliment de la presidència de la Federació Catalana d'Atletisme, quin era el principal repte o la cosa més prioritària quan agafes el càrrec, dius, ja sóc presidenta de la Catalana, quina era la prioritat que tenies clar que necessitava l'atletisme català?
Sí. Bé, com comentàvem, la meva experiència, el meu recorregut en l'àmbit de l'atletisme et porta a veure, doncs això, no? Tenir aquesta visió àmplia, molt àmplia de la realitat de l'atletisme català. I per tant jo veia que en aquests moments, en la situació actual, calien dos canvis fonamentals. Per un costat, el camp més comunicatiu. O sigui, considerava que la federació havíem de saber comunicar més, havíem de saber, doncs, mostrar-nos avui com les noves tecnologies ens ho permeten, no? A xarxes, a presentar moltíssim, doncs, el que fem, el que no fem, el que fem cada setmana. I, per tant, una primera aposta va ser tot aquest tema comunicatiu. I crec que ho hem aconseguit. Tinc un equip de comunicació que penso que ens pot ajudar molt en aquest aspecte, i realment hi ha hagut un canvi ja d'imatge federativa, i una altra també ja tenia la sensació que hi havia un estancament a nivell de tecnificació. Quan hi ha tecnificació no estem parlant de l'alt nivell sí que anem tenint grans resultats, perquè abans parlàvem de 4 o 5 atletes que han estat ara aquest campionat, que tindrem atletes per mínimes per anar al Mundial, etcètera, etcètera. Vull dir que, per tant, hi ha noms claus que continuen sent, però sí que hi ha un punt intermig, que és la tecnificació esportiva, la tecnificació atlètica, que jo pensava que aquí ens feia una falta també un equip d'entrenadors i entrenadores que realment vetllessin per aquesta tecnificació. I també he fet una aposta molt important per la direcció tècnica actualment de la federació, que Merta és la persona que porta en aquests moments doncs, aquesta direcció tècnica. S'ha acompanyat d'uns entrenadors de nom i de valua molt important i junts estan donant aquest pas a aquesta tecnificació i aquest seguiment, aquesta promoció de l'atletisme, que per mi és fonamental. I també una mica la intenció de fer d'aquest atletisme un producte vendible, no? Que és un dels aspectes que penso que els presidents també ens costa una miqueta més, no? De dir que buscar recursos també de patrocinadors que es puguin ajudar una mica doncs, a dir que l'atletisme és un bon producte, l'atletisme també és espectacle, l'atletisme sortim als mitjans, l'atletisme fem coses i, per tant, escolteu, doncs, millorem doncs, la nostra forma de fer l'atletisme. Per què? Perquè hi hagi aquesta aposta una mica també de patrocini.
Pensava que potser aquesta gran diversificació de l'esport, no sé si va en contra de l'atletisme a l'hora de fer-ne difusió, no? De, com deia, que un cap de setmana tenim 40, exagero, però 40 proves diferents de diverses disciplines que té l'atletisme. I no sé si això dificulta la feina de difusió, de dir, hosti, clar, hem de centrar els esforços potser aquest cap de setmana en aquests dos aspectes, perquè si ens n'anem a tots, quedarà molt difuminada la cosa.
Bé, si ara et contestés el meu equip de comunicació, et dirien que Déu-n'hi-do la feina que tenen molta feina, però sí que intentem una miqueta, amb aquesta línia que apuntaves, de prioritzar. És a dir, nosaltres ho anunciem tot, però a l'hora de fer la crònica, evidentment, ens centrem més per nivells, no? Primerament, un club de Catalunya és el que té més valor, o diríem més ressò, però també és veritat que és important també dir que el poble tal o poble igual també està fent atletisme, perquè també potser hi haurà 2.000 persones que aquell diumenge estaran corrent pels carrers d'aquella ciutat o aquell poble, i a la vegada hi haurà un altre lloc, nens i nenes estan fent marxa atlètica, i un altre, com en aquest cap de setmana, al poble de Segur, que hi ha un nucli d'atletisme, que ningú us diria que al poble de Segur hi ha un nucli d'atletisme, doncs sí, hi ha un grup d'atletisme que entrenen en un parc i que, a més, avui han organitzat un campionat de trial de categories de promoció. Clar, tot això també s'ha d'explicar, no? Perquè hi ha molts racons, i una de les coses que he fet jo també, que tenia com a finalitat, arribar a tots els racons de Catalunya que hi ha, que es fa atletisme, no? I després tenim una joia, que és, com més en tenim una, que és la pista coberta de Sabadell, la pista coberta de Catalunya, però que està ubicada a Sabadell, també és una de les joies que tenim molt importants actualment a Catalunya. Ja sembla que més en tenim una, no? Però bé, ja està bé que en tinguem una, perquè també cada setmana, doncs, milers de persones, dic milers, i no exagero, passen per aquesta pista amb les diferents proves que hi ha al calendari, i també dona molta vida i molta visibilitat.
De fet, una pista que s'ha reestrenat fa poc, sí, perquè es va convertir en l'hospital durant la pandèmia del coronavirus, va convertir-se a la pista coberta de Catalunya, de Sabadell en aquest cas, però es fa de Catalunya perquè, com diu, és l'única que hi ha a Sabadell en hospital d'emergència per aquesta pandèmia, i s'ha reobert, fa 4 dies, com aquell qui diu, amb una inversió important, no?, per reobrir la pista coberta.
Sí, com expliques, com va haver-hi el tancament de la pandèmia, doncs va semblar que faltin espais per tenir espais hospitalitzats, i va ser una que es va arrasar, no? Es va destruir totalment. Per sort no va haver cap malalt, no es va fer servir com a hospital, després va fer servir com a centre de vacunació. És veritat, es va fer malbé tot el que hi havia, per tant, s'ha hagut de fer de nou, pràcticament, i la inversió ha sigut a 4 bandes, o sigui, hi ha hagut 4 partners que han ajudat, doncs, a aquesta reconstrucció, Consecució de Deportes, a la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat de Catalunya, que és també una altra peça important que també ha ajudat a aquesta...
I com es sobreviu sense la pista durant aquests anys, sense aquesta reestrena que ara acaba de produir-se?
Bé, no sé si recordaràs que abans de tenir aquesta pista de Sabadell teníem una pista que es muntava i es desmuntava, que havia sigut d'un mundial que es va fer al Sant Jordi, que la tenim amb uns contenidors, i que cada any la muntava i desmuntava amb Vilafranca del Penedès. Per tant, la pista d'atletisme coberta estava a Vilafranca del Penedès, amb un museu del vi, allà muntàvem la pista, la traiem, la tancàvem amb uns containers, i l'any sobre la tornàvem a fer. Aquesta pista desmuntada, amb aquests containers, encara existia. la tenim cara guardadeta, no? Vam dir, bueno, la tenim per si, no? Aquest per si va venir la pandèmia i gràcies a l'Ajuntament de Barcelona se'ns va permetre l'any 21, perquè va ser, es van tancar el 20, no? 21, muntar-la a Palau Sant Jordi. Vam aconseguir, doncs, i vam fer aquest muntatge. I l'any passat, com que encara no teníem la pista nova, també aquesta pista vella es va tornar a muntar a l'espai de la pista de Sabadell, fins que aquest any ja hi ha hagut aquesta inversió, eh? Per tant, tornem a tenir aquesta pista guardadeta amb uns contenidors per si.
Esperem que no. Esperem que no es faci de fer servir més, però sí, millor guardar-la.
El que sí que ens agradaria és tenir un espai a Catalunya, que no el trobem, un espai on poder-se ubicar aquesta pista, perquè tindríem dues pistes cobertes de Catalunya. I aprofitaríem també aquest material que el tenim, que encara és servible, però és complicat trobar un espai tan gran, com va ser en el cas del Museu del Vi a Vilafranca, i fer-la de nova, evidentment, és una despesa molt alta, molt alta, però vull dir que si algú coneix un espai gran, i podríem encara ubicar la pista coberta.
Perquè hi ha dèficit d'instal·lacions o no del món de l'atletisme a Catalunya? De pista coberta entenc que sí, segur, però a l'aire lliure també tenim un dèficit d'instal·lacions a Catalunya?
A veure, hi ha un dèficit i a més hi ha pistes que s'han de restaurar, que és aquest el problema que tenim. És a dir, una pista d'atletisme no és barata, no és barat doncs, fer una instal·lació, perquè a més és una pista que necessites molt d'espai. Un dels problemes que va d'estar la pista d'atletisme és que la convertim en una pista d'atletisme i un altre esport a la vegada, i això les persones d'atletisme no ens agrada gaire, perquè conviure en tots els respectes per tots els esports, no pot conviure l'atletisme en futbol o l'atletisme en rugby, que són bàsicament els esports que a vegades convivim, ens costa una miqueta, perquè bé, hem d'alternar, a més, ara hi ha el tema de la gespa artificial, per tant, amb l'atletisme no podem competir amb gespa artificial, amb l'atletisme hi ha una modalitat que són llançaments, i que, per tant, existeix, és l'atletisme, els llançaments, vull dir, no solament correm, sinó que també llancem, i, per tant, doncs, moltes pistes no les podem utilitzar per competició perquè la zona de llançaments no la tenen. Aleshores, hem d'intentar que, si mai hi ha una pista d'atletisme, que hi hagi gespa artificial al mig, hem de tenir una pista annexa per poder fer els llançaments. Bé, això seria un altre hàndicap que podem tenir en món de les pistes, però sí que s'envelleixen, es desgasten. El sintètic està a l'aire lliure, per tant, un sintètic té una vida, posem-li 10, 12, 15 anys a molt estirar. Hi ha pistes que porten 25 i 30 anys amb el mateix sintètic. Quasi és com un miracle, eh? Que quasi és miraculós que encara puguin funcionar. I sí, jo crec que encara, hi ha actualment nuclis d'atletisme importants que necessitin una pista d'atletisme. Actualment tenim bastantes, tenim Arbeca, que està a punt d'estrenar una pista, el Vendrell està a punt d'estrenar una pista, demà vaig a Tortosa perquè Junyer Tortosa s'ha dit uns trets a fer una pista d'atletisme. Anem creixent, però encara hauríem de cuidar molt les que ja tenim, no?, que tinguin les condicions òptimes per poder fer l'atletisme.
Aquí la clau és la butxaca,
sí,
no?
Sí.
Per restaurar aquestes pistes, sí, i posar-les en millors condicions de les que estan. Aquí, com sempre, acabem en el mateix lloc, no? El Moneder, i a mirar si hi ha bitllets o no a dins.
Sí, sí. I a part, com es dius, els diners per reconstruir una pista, doncs, són diners públics, eh? Ja seran en l'àmbit municipal o l'àmbit, doncs, del govern de la Generalitat, que són els que han de fer aquesta aposta i que, certament, com diem, no? Són molts diners restaurant la pista. I fer-la nova, també.
Ara parlar de modalitats i dels llançaments, com una d'elles. Hi ha alguna modalitat on s'ha de treballar més perquè hi hagi més practicants? Alguna modalitat que grinyola especialment a l'atletisme català de dir, hosti, per què en aquí no s'acaba d'animar la gent a practicar-la?
D'entrada, tot el que són concursos. D'entrada, així ens hem arrasat, eh? Per què? Perquè els concursos sí que requereixen una pista d'atletisme, unes condicions òptimes. És a dir, si no tenim una colchoneta de salt en perxa, no tenim saltadors de perxa, o colchoneta d'alçada, o no tenim un cercle de llançaments, no? Lo còmode, clar, córrer, podem córrer a qualsevol lloc. Podem córrer en un camp de futbol, podem córrer, doncs, en un parc, podem córrer, doncs, on sigui, no? Per tant, els nuclis d'atletisme que no tenen pista d'atletisme, la majoria tots són corredors o corredores. Si no hi ha pista d'atletisme, aleshores ja podem fer les modalitats. Però ara, si estem en crisi amb una modalitat, són els llançaments. Precisament són els llançaments, que costa molt més trobar llançadors i llançadores. També hi ha alguna prova també amb salts que també guinyola una miqueta. I, per tant, ho hem de treballar tot, de fet, eh? Hem de treballar tot, però sí que si parlem de on tenim més crisi, podríem dir, jo diria que són amb els concursos, concretament llançaments i amb alguns salts.
Començava la conversa recordant la participació participació catalana en aquests europeus de pista coberta d'Istanbul. A nivell d'elit, satisfeta dels resultats obtinguts pels 5 atletes catalans en aquests europeus de pista coberta. Recordem Esther Guerrero, quarta a 1.500, Bestué, finalista als 60 metres. Vam tenir també la plata del Mechalan als 3.000, i després vam tenir també en Guerra i la Xènia Banach competint en aquests europeus d'Istanbul. Quin balanç en fa?
Molt positiu perquè, malauradament, perquè el nostre president de la Federació Espanyola no està gaire content. A Espanya solament ha tingut dues medalles i una ha sigut a la Mechalan catalana, per tant, això és important. Aquest quart lloc de l'Esther Guerrero, com també tu mateix has dit, és una alegria que l'Esther torni a estar a aquest alt nivell de l'elit mundial. Mai a la vida havíem tingut una finalista en proves de velocitat, com és el cas de la Jael. Amb salts, comentem, el Jaume Guerra també és una sorpresa, és un noi que està entrenant a Cornellà i que, per tant, doncs, també ha sigut, ha passat 8 metres i això per nosaltres doncs, és molt bo. Llàstima, doncs, que la prova de tanques no anés com volíem, però bé, jo penso que és una evolució molt, molt, molt positiva. Tal. I ara esperem, també, ara estem ja tenim mides, els mundials, en aquests moments encara falta dies, hi ha poques mínimes, però sí que tenim dues persones que ja sí que la tenen, Meritxell Soler, amb Marató i la Marta Grimany, que són dues persones que ja estan en posició d'aquesta marca i esperem que aquests atletes que hem dit ara, doncs, també la puguin tenir en breu i també es puguin fer una bona representació catalana.
També a tot això hem d'afegir dos noms que els tenim o sortint de lesió o lesionades, que és de Sara Gallego. Exacte. O de la Maria Vicente, qui veiem. Exacte. Ara ja saltant avui, començant a fer salts de llargada, que és una bona notícia, i que són, vaja, dues atletes molt joves encara, amb un futur per endavant molt, molt gras, però molt gros, però amb un present també molt, molt real. Ja,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, la Sara també ha sigut una de les atletes, diguem que més alegria ens donar l'any, la temporada passada, i estem convençuts, si no passa res, i esperem que sigui tot el positiu que sigui, que realment es donen moltes alegries també.
Sí, quan sí. Veu entrenar aquests atletes i pensa, quan tu entrenaves als 70 o així, dels recursos que disposen ara els atletes amb els que disposàveu vosaltres, l'evolució és brutal o no tant, tampoc?
A veure, depèn en quins àmbits ho mires. Ara parlàvem de les instal·lacions, certament, jo corria amb cendra i ara corren amb sintètic, amb tartan, no? Per això ja és una gran variació. Abans corríem uns claus llarguíssims perquè ens arrastràvem, arrossegàvem tota la cendra que trobàvem pel camí, i per tant amb el canvi del món del sintètic això va canviar moltíssim. També els materials han canviat, per descomptat, i a part hi ha molta més especialització, o sigui, els entrenadors jo crec que han tingut moltes més possibilitats d'aprenentatge, de fer reciclatge, de preparar-se, de formar-se i també ajudar-se una mica per la ciència, jo penso que la part mèdica, la fisioteràpia, la fisiologia està portant molt a l'alt nivell, no? Sense aquests estudis de la medicina, jo diria que costaria més, el món de la psicologia també, perquè no? També és un altre món que també ens està ajudant, vull dir que per tot les ciències, crec que ens aporten molt per aquesta millora i, bé, bueno, avui tenim a la meva època on hi havia el CAR de Sant Cugat, per dir alguna cosa, el CAR de Sant Cugat, o hi ha espais on precisament doncs, es dediquen a investigar i treballar per aquesta ciència.
Tu ets psicòloga.
Sí.
La importància del cap de l'aspecte mental en un esport com l'atletisme, que gairebé en totes les seves modalitats és un esport individual, no en totes, però en gairebé totes, ha de ser molt, molt important, no?
Molt. Bé, jo defenso el món de la psicologia com una altra eina i com una altra ciència que suma en aquesta millora de rendiment, no? Vull dir que, per tant, sempre quan nosaltres parlem d'aquestes ciències que ens acompanyen i entrem al món de la psicologia, sempre dic que la ment i el cos estan units. Vull dir, per tant, no podem dir el cos per una banda i la ment per una altra. Per tant, tot el que es passa a la ment influeix al cos i tot el que passa al cos influeix a la ment, no? Per tant, ens convé molt que hi hagi molt d'equilibri entre la part mental i la part física. Doncs aquest equilibri, moltes vegades en moments de molta tensió, en moments de molta pressió, en moments de molta responsabilitat, això pot dificultar el rendiment de l'esportista. Llavors això es prepara i s'entrena com entrenaríem un treball físic, no? Per tant, parlem molt d'entrenament mental o entrenament psicològic que ens aporta doncs, aquests beneficis que ens aportaria també un entrenament físic.
Encara, però, és una figura del psicòleg que no té tothom, no? Que veus molt, no només a l'atletisme, ja ampliem-ho a tots els esports que es poden practicar arreu del món. Es dona per fet que un equip d'elit ha de tenir un preparador físic, ha de tenir uns recuperadors, ha de tenir fisios, ha de tenir un metge, però encara no es dona per fet que ha de tenir un psicòleg. Això una psicòloga es posa dels nervis quan veu això o no?
Bé, jo soc, com he dit, soc defensora i penso que la figura del psicòleg ho he de ser sempre, però jo defenso molt la figura del psicòleg com una figura de treball continuat de l'esportista. O sigui, que un dia en una concentració, per molt que faci bé, no farà mai cap mal, un psicòleg, mai, que no farà cap mal que un dia facin un massatge, però de la mateixa manera que demanem que l'esportista es cuidi, que faci massatges periòdics i que es cuidi l'alimentació, que cuidi, també ha de cuidar la part mental. I aleshores la part mental, jo ho interpreto com un entrenament que acompanya, que és paral·lel al treball físic. Sí que és cert que és un treball mental molt encarat i molt preparat des de les exigències de l'esport. No tant com una persona que per característiques pot necessitar un altre tipus de teràpia, que també. Però bàsicament, si parlem de la psicologia de l'esport, és aquesta part que ajuda a aquesta millora pulint aquestes teves habilitats o qualitats mentals perquè puguis rendir més, no? De dir, aquesta confiança en tu mateix, aquesta atenció-concentració, aquesta gestió de les emocions, que són aspectes que trobes en alta competició, que normalment no trobes la vida quotidiana, que te trobes a competició i, per tant, l'has de salvar. I, per tant, com més estratègies i més recursos tens, no? I la psicologia te les dona.
Clar, aquí els exemples d'atletes, no? I no només d'atletes, de diferents esportistes que parlen de la importància de la psicologia o de com els ha ajudat el treball continuat amb un psicòleg que en la seva carrera, això és la millor pressió que poden fer als clubs i a les diferents entitats, no? De dir, home, doncs potser sí que haurem d'incorporar la nòmina, no? Un psicòleg o una psicòloga al nostre club.
Sí. Com te deies també abans, és un tema també econòmic. Si parlem del CAR o parlem de la Blume, amb aquests centres de tecnificació o centres del nivell, per descomptat que aquesta figura hi és, com tot qualsevol altre professional, per tant ja està inclosa, podríem dir, amb els serveis que té l'esportista d'alt nivell, i a Madrid i totes les zones aquestes. Als clubs és més complicat perquè a vegades l'atleta o a vegades el club s'aposta més, per exemple, doncs per tenir un massagista que per tenir un psicòleg, que el treball del psicòleg és un treball més a llarg termini. Un massatge et fa efecte immediat. El treball del psicològic no et fa efecte immediat. Com dèiem, és un entrenament. Torno a insistir molt. És entrenament mental o entrenament psicològic. A vegades aquesta paraula d'entrenament la descuidem i si la descuidem el treball no seria factible. No? Hem de pensar en un entrenament, hem de pensar que és un treball continuat, aplicar tècniques específiques que et donin aquesta confiança. Per tant, els clubs l'haurien de tenir, però és un tema també de recurs. I llavors què fan? Posar els atletes que creuen o que tenen confiança en un psicòleg, doncs ells mateixos ja busquen la via per poder tenir-la.
Vaig acabant. Bé, un dial de l'aire lliure, com dèiem, d'aquí 5 mesos vista, mes d'agost, a Budapest. Amb què estaria satisfeta de la delegació catalana que tornés de terres hongareses, amb què?
Bé, jo quasi bé que faria mateixos resultats, ja quasi signaria resultats que hem tingut ara.
D'Istanbul,
no? L'Istanbul ho repetiria aquí, no? Perquè tenir 3 finalistes i un medallista seria fantàstic, no? Jo crec que si repetíssim aquests resultats, jo diria que hi hagués més participació, vull dir que ara hem tingut 5 catalans que hi han anat, doncs doblar aquests catalans, que, com per dir una xifra, no?, que doblessim i que poguéssim tenir doncs alguna medalla, i si fos una o dues medalles, fantàstic, i també tenir finalistes, que el finalista també, a vegades dèiem, ui, un quart lloc, és com que el lloc és molt important quan estem en competicions d'aquest tipus, no? Per tant.
I més aquest de l'Esther Guerrero, que sí. La veies contenta de dir, hosti, és que he tornat a ser jo, no?
Sí, sí, sí.
M'he tornat a sentir que hi ha algun moment vaja, ja mateix l'explica, del dubte, de dir, a sí. Veure com ho resoldrem, no? Aquesta lesió que es va anar allargant i era una recaiguda i ara veure com ens en sortirem,
és que va ser
no?
Una lesió molt, molt important. Jo estava l'any passat, aquestes èpoques, a Ourense, quan es va lesionar, i ella, perquè és una guerrera, que li diem, es diu guerrera, però una guerrera, i que va ser capaç doncs, de fer el que un altre no faria, i perquè un altre, al moment que entra a la última recta, havia parat. Ella va continuar. Sí, sí. Com entra a la recta, havia de parar. Possiblement la lesió, si para allà, la lesió... Però com que s'ha de veure davant, va dir, jo aguanto, no? aquí va ser un risc que ella ara se'n dona compte, però...
I segurament una errada de no haver-se lesionat gairebé mai, no? Ella mateixa ho deia, que, clar, és que jo no ho sabia, no havia tingut mai cap trencadissa allò de tenir-la aturada molt temps, no? I segurament ara, segur que a la que noti alguna cosa, frenarà,
sí,
no?
Sí, sí, aquesta experiència jo crec que li ha valgut, li ha valgut de molt. No, el pare és una persona molt constant, molt treballadora, molt responsable. Ella ha fet una recuperació intensíssima per poder estar aquí i ho ha aconseguit perquè ella té aquesta força física i psíquica de dir, jo vaig aconseguir-ho, i el seu repte era aconseguir-ho, i realment jo hi he arribat, eh? També és una part psicològica molt important, no? Aquesta força, de dir, jo puc, no?
Tu que vas fer una tesi doctoral, crec, sobre la felicitat.
Sí, t'has ben informat.
Què et faria feliç que diguessin de tu quan acabés el teu mandat a la Federació Catalana d'Atletisme?
Jo m'agradaria que diguessin que el que jo vaig dir que faria, ho he fet. Aquest seria potser la meva més gran satisfacció. No? El meu compromís amb el qual jo em vaig presentar per aquests 4 anys, doncs que almenys pràcticament tot que em vaig dir que faria, que em vaig comprometre, estigués acabat. Aquí em sentiria molt satisfeta, que pogués complir una mica els meus objectius. Jo soc una persona d'objectius, tota la meva vida he tingut els meus objectius, dir, vull assolir, i si ara, aquests 4 anys, també doncs, puc acabar-ho dient, m'he amacat això, però Déu-n'hi-do el que hem fet, jo estaria molt satisfeta i molt contenta, i com dius, em faria molt feliç.
Surts a córrer o has canviat com tothom pel pàdel, això del córrer?
Mira, malauradament, jo m'agrada córrer encara en tant em poso les sabatilles i vaig a fer alguna coseta, i ara diré aquella excusa que diu tothom, no? Però em falta temps. Malauradament, he de dir que em falta una miqueta de temps, em dedico més a fer hores de carretera amb cotxe, gairebé que no pas córrer, però és algo que m'agrada molt, que m'agrada molt. Sempre que puc, si em puc, si tinc una estoneta, mitja horeta, 3/4 d'hora... I si no puc córrer, caminar, no? Que és l'alternativa que tenim els que som una miqueta grans, no? Que diem, bueno, va, no correm, però anem a caminar. No, almenys anar a caminar sí que ho faig.
Doncs Mercè Rossi, presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, un plaer que ens hagis acompanyat per posar al dia, no?, l'atletisme català. Moltíssimes gràcies, i acabar bé el diumenge, aquest cap de setmana. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer aquesta promoció de l'esport, que tant en tenim ganes que se'ns faci. Moltes gràcies.
Gràcies a la Mercè Rossi, que la presidenta de la Catalana d'Atletisme. Si tenim algun marcador, anem a publicitat. A primera ha empatat el Sevilla, Molló.
Sí, el 10 de la segona part, Sevilla 1, Almeria 1, ha marcat Ocampos de penal a la recta final de la primera.
I als 6 nacions de rugby, com tenim l'Escòcia i Irlanda, Francesc?
Doncs Irlanda ho té a tocar, falten 10 minuts per final del partit. Hi han hagut 2 assajos irlandesos a la segona meitat, un de James Lowe i l'altre de Jack Conan, i ara mateix guanya Irlanda 7-22 a només un assaig d'aconseguir el punt de bonus i de posar ja molt coll avall el títol dels 6 nacions.
Una pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Torna la fira més esperada. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb més de 500 turismes i furgonetes garantits. I a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca. El millor moment de l'any. Dissabte 18 i diumenge 19 de març. Més info a firaovilafranca.cat.
No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Múnich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta't ara amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú, i Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC 1. RAC 1. Aquest cap de setmana, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Dissabte, a les dues, al Santiago Bernabéu, Real Madrid Espanyol, amb Eduard Batlle, Joan Camí i Dani Solsona. A més, serem al Palau Blaugrana al Barça Noia de la Lliga de Futbol Sala, el duel català de la primera federació Barça Atlètic Nàstic, el Barça Sant Feliuenc Perfumeries Avenida de la Lliga Femenina de Bàsquet i a l'Igualada Braga de la Copa de l'Acers d'Hockey Patins. Diumenge, al Palau Blaugrana, Barça Màxim Manresa, l'Ultrasports, els sis nacions de rugbi i la traca final amb l'Atlètic de Bilbao Barça i el Tu Diràs. El Barça i l'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u. RAC1. RAC1.
Atlètic!
Qui cridarà més fort aquest diumenge? A les 9, Atlètic de Bilbao-Barça. Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som... Superesports, amb Xavi Puig.
20 minuts i les 6 de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 8. A les 8 el Barça juga a RAC1 i per rematar-ho el Tu Diràs. I avui, nit dels Oscars també, amb el Xavi Bundo. Hola, Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Actualitzem-nos a aquesta hora, per on comencem?
Per política catalana, perquè el context preelectoral continua enterbolint les relacions entre Junts i Esquerra a Catalunya. El secretari general de Junts, Jordi Turull, retreu als republicans haver abandonat el consens independentista per abraçar el PSOE.
Que algú l'acord que va haver-hi no l'ha complert, algú ha preferit altres pactes, com en aquest cas preferir estabilitzar el govern de l'Estat, el govern de Madrid, prefereix el pacte amb el PSOE que no pas amb les forces independentistes, i això ho ha desendreçat. Tot i això, nosaltres des de Junts per Catalunya persistim, nosaltres hi ha tres paraules que no existeixen al nostre diccionari polític, que és la resignació, que és la renúncia, que és la rendició.
Unes crítiques que enxampen el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de viatge per l'Amèrica del Sud. En successos, un home ha quedat ferit greu aquest matí després de caure de 5 metres al pantà de Susqueda. L'afectat s'hauria precipitat des de dalt d'un arbre cap a un marge. Un helicòpter l'ha dut al pàrquing del pantà i després el SEM l'ha portat cap a l'hospital. I aquesta matinada, com deies, Xavi, es fan els Oscars i tota la vegada, a tot arreu, és la gran favorita amb 11 nominacions, amb Alma Sempena de Inisherin com a principal competència. La pel·lícula protagonitzada per Colin Farrell té 9 nominacions. Les mateixes que l'Alemanya, Res de nou a l'Oest, de temàtica bèl·lica. També estan nominades a millor film, Tar, El triángulo de la tristeza, Avatar, El sentit de l'aigua, Top Gun i Los Fabelmans, de Steven Spielberg. La gala, com sempre, la podreu seguir en directe a RAC1 en un programa especial encapçalat per Xavi Bundó a partir de la 1 de la nit.
Crec que no n'he vist cap.
No n'has vist cap?
D'aquestes nominades...
Són 10.
He vist Pinocho. Pinocho està...
Pinocho és molt bonica.
Està nominada o no?
Animació.
Animació.
Sí, clar. És molt maca.
Mira, aquesta sí que l'he vist, Pinocho. De les altres, no? Tu, Molló?
Avatar. Sí, Avatar. En 3D al cinema. Sí.
Francesc Gómez, alguna d'aquestes?
Jo sí, unes quantes. Les Almas en Pena i Nichirin, a totes, en totes partes... i una altra que no me'n recordo.
Tot apunta que...
Top Gun, deus haver vist. No,
Top Gun, no. Top Gun i Avatar...
Ah, Top Gun també hi és?
Top Gun hi és.
Ah, doncs aquesta també. Sí, sí. A més, al cinema, les dues les he vist, veus? Jo crec que són les dues vegades que he anat aquest any al cinema, també t'ho dic.
Bueno, doncs mira, vas triar bé. Dues nominades als Oscars, que no sempre vol dir que siguin bones, però com a mínim aquestes estaven nominades. Bàrbara, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
18 i les 6 de la tarda.
Superesports.
A més de Bonu, que recordem que ha marxat en llitera d'aquest Sevilla 1 Almeria 1, Molló.
Sí, segons algunes informacions del Desmarque de Sevilla, Bonu és a l'hospital, com dèiem, amb alguns marejos, però estable,
se li estan fent proves i, per tant, notícies tranquil·litzadores. Segurament s'haurà de quedar en observació, com a mínim aquesta nit, però vaja, tenint en compte que ha marxat amb un collarí i amb llitera i, vaja, que hi ha hagut alguna imatge que portava certa preocupació, crec que són bones notícies.
Tenim un commocionat en aquesta Escòcia i Irlanda?
Sí, mira, justament la casualitat vol que sigui un símil bastant amb el que li ha passat a Bono. Gary Ringrose, el segon centre irlandès, fent un placatge, s'ha donat un cop al cap amb la cintura d'un jugador escocès i s'ha quedat estès a terra. I el que comentàvem abans és que, en rugby, com que aquestes lesions són més habituals, el primer que fan és que ningú toqui el jugador i un fisioterapeuta directament agafa el coll del jugador que està lesionat i el palpa, que estigui bé, que no estigui bé. I sobretot el més important, quan això rugby ja fa anys que ho tenim bastant après, és no moure'l, no tocar-lo, i que vinguin els fisioterapeutes i avaluïn què passa. I ara segurament se l'enduran amb camilla i no li passarà res.
Aquest 7-22 d'Irlanda guanyant el camp escocès, 8 minuts perquè s'acabi el partit, arribem al minut 80 de partit al camp escocès. La setmana passada va arrencar el Mundial de Fórmula 1 i ho va fer amb una sorprenent tercera posició de Fernando Alonso. I anava marcant coses en els testos de pretemporada, però va arribar el primer Gran Premi a Bahrein i Fernando Alonso va pujar al podi a la tercera posició. Doncs a veure Red Bull, un pèl nerviós, acusant Aston Martin de copiar-li el seu monoplaça, i doncs a veure si realment aquest Alonso pot fer alguna cosa molt grossa en aquest Mundial. Anem a trucar al Fabio Marchi, company de Mundo Deportivo. Hola, Fabio, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estàs, Xavi?
Molt bé, perquè la cosa s'ha anat, diem que s'ha anat coent a foc lent. Allò, els testos de pretemporada, ai, que aquest Alonso va millor del que tothom s'esperava amb aquest Aston Martin, arriba el primer Gran Premi, vinga un podi, veus Red Bull criticant Aston Martin de copiar-li directament el monoplaça. Diries que hi ha nervis a les grans escuderies de les últimes temporades amb el que ha fet Aston Martin i Alonso en aquest primer Gran Premi, Fabio?
El primer que he de dir és que fa unes setmanes havia d'entrar aquí a RAC1, estava en un casament, al final no podia, però m'heu de treure l'àudio en el que dic que Alonso farà podi. O sigui, jo ho veia venir i ho veia bastant clar pel ritme de carrera que havia demostrat els tests i només veure els lliures ja de divendres ja vam dir és cotxe de podi. Nervis a Red Bull? Red Bull va estar molt còmode, primer i segona posició, amb molta distància, jo crec que van guardar-se molt potencial, però sí que és veritat que Red Bull sempre juga la carta psicològica, la va jugar contra Hamilton i Mercedes quan lluitaven pel Mundial, i ara el principal rival, el cotxe, que era segon cotxe a la primera carrera de Bahrein, era Aston Martin. Llavors, amb qui han de jugar? Contra Mercedes i contra Ferrari? Doncs ara els hi toca jugar contra Aston Martin. Per què dic això? Ho diem perquè no té sentit que es queixin amb tanta superioritat que tenen d'una còpia d'un cotxe, quan després analitzes el cotxe punt per punt, i sí que és veritat que els laterals del cotxe són similars, I de fet ja es van queixar l'any passat quan van plagiar, no?, aquest lateral de cotxe, que deien inclús a veure si s'havien descarregat arxius, perquè recordem que Aston Martin va fitxar 7 enginyers de Red Bull, més altres desenes d'enginyers d'altres equips grans, i això a Red Bull doncs ha picat. No els hi agrada que els hi treguin cervells. I ara, aquest cotxe sí que és veritat que s'assembla al lateral, però en altres punts doncs, té unes banyeres laterals com Ferrari, la part de darrere és igual a la de Mercedes perquè comparteixen motor. Llavors diríem que és un híbrid, però ells el que volen és desestabilitzar el seu rival. I quina és la manera? Doncs dient que s'han copiat el cotxe. Això denota nerviosisme. Ara no l'hauria de tenir Red Bull perquè són molt superiors, però aquí el quid de la qüestió és que Aston Martin, per normativa, té molt més temps de túnel de vent i simulació que ara està limitat. És a dir, ara els cotxes, els equips, la normativa FIA, perquè hi hagi més igualtat entre grans i petits, i perquè no estiguin els grans amb túnel de vent tot l'any amb el túnel de vent engegat, doncs el que han fet és limitar el túnel de vent. I per normativa, el campió del món doncs té menys hores que el que queda setè, en aquest cas, que era Aston Martin. Els que queden darrere tenen més temps i això ho pot aprofitar Aston Martin, perquè a més té un cotxe nou. Té un cotxe nou que, perquè la gent ho entengui, que no sàpiga molt de Fórmula 1, Xavi, quins són els quilos que et costa menys treure't al gimnàs? Els primers, veritat?
Sí, els primers baixen ràpid i dius, home, això serà el bufar i fent polles, tu. Vinga.
Exacte, exacte. Però quan perfecciones, quan vols perfeccionar aquell quilet de la panxeta, doncs et costa treure'l, sí, sí o no?
Sí, llavors si dius, hòstia, avui només 100 grams, això no... Això s'ha frenat exacte. De cop i volta, sí, sí.
Exacte, doncs Red Bull està perfeccionant, està traient aquell últim quilet, per tant el seu... La seva perspectiva de millora és molt menor que un Aston Martin, que és un cotxe nou, que està començant al gimnàs, per així dir-ho. Llavors, tenen més marge de millora amb més hores de túnel de vent aquest any, doncs Red Bull és normal que es posi una mica nerviós de dir, ostres, potser a meitat de temporada o a final de temporada aquests ens treuen victòries.
Que, però la millora de l'any passat en aquest, és a dir, aquest em sembla que són 2 segons i mig de diferència entre sí. Bahrain 2022 i Bahrain 2023, això no es veu gaire sovint, per no dir gairebé mai, no? El Mundial de Fórmula 1.
Clar, aquí, no es veu... es pot veure si hi ha un canvi de normativa. Aquí el que passa és que, com que la normativa va canviar l'any passat, el segon any encara ho podries fer. Jo ho veia irreal, realment. Per mi és una cosa pràcticament única. Però sí que és veritat que Aston Martin ha sigut l'únic equip que ha tingut la valentia de canviar tot el cotxe. Els altres l'han evolucionat. Mercedes podia fer-ho, això, i va estar dubtant fins al final i va dir, ostres, és que potser si canvio tot el cotxe sencer, perdo l'any que ve també perquè he d'entendre el cotxe nou. Aston Martin va dir, doncs jo ho faig, i li ha sortit bé. Potser Mercedes ho hagués fet i estaria lluitant.
L'altre és allò, no? Bueno, Bahrain molt bé, però a veure quan anem a altres circuits, a veure com van aquests Aston Martins. Ara venen seguits a Aràbia Saudita i a Austràlia. Ja és algun tipus de circuits que, pel que hem vist en la pretemporada i en aquest primer Gran Premi, li ha d'anar millor a l'Aston Martin d'Alonso que no altres, Fabio?
Per ara el que es veu és que és un cotxe que degrada menys les rodes que molts rivals, jo diria que pràcticament com Red Bull, i que frena molt bé i que va molt bé en curva lenta, però s'ha de veure si la seva falta de velocitat en rectes llargues com pot ser Jeddah al proper circuit és moltes rectes i moltes curves ràpides, que en teoria són els punts dèbils d'aquest cotxe. Però, clar, això és, lo normal seria que potser Ferrari superés a Aston Martin a Jeddah i que potser Mercedes també el superés, però això no passa res, perquè hi haurà altres circuits que li aniran millor, doncs, com Hongria, com Mònaco, com altres. El cas és que això seria lo normal, però... Després escoltes a l'assistent d'Stroll, que jo no sé com l'han deixat parlar, en un podcast en portuguès, i diu que les simulacions indiquen que indicaven ja abans de la temporada que Bahrain havia de ser el pitjor circuit per Aston Martin dels de l'inici. Llavors aquí hi ha dubtes. I diu que ells no van anar tan bé en qualificació perquè van regalar el cotxe pensant en la carrera. Clar, aquí ja se'm desmunta tot el xiringuito i tot el que jo pensava que passaria a Jeddah. Llavors, no, igual que hem vist que ens ha sorprès a Bahrain, doncs esperem a veure la sorpresa. Però lo normal seria que en classificació quedés darrere Ferrari, jo diria que pràcticament segur, i Mercedes està per veure.
Mira, perquè tothom es pugui penjar les medalles que calen, ja se la penjava el Fabio, però sí. Tenim l'àudio que ens deixava la prèvia de l'inici del Mundial, del podi que s'esperava.
Et donaré més, i aquesta l'encerto. Veig a Alonso fent algun podi aquesta temporada.
Bueno, algun podi temporada.
Bueno,
ja el té. Sí, vull dir, algun ja l'ha fet. Un, com a mínim, ja el té el Sarró. Mira, ara que deies això, Aston Martin ha millorat molt, aquests 2 segons i mig respecte a la temporada passada, més proves al túnel del vent, per tant, més possibilitats de rebaixar quilos, com dèiem, en aquesta operació biquini d'Aston Martin. I a tot això, la figura d'Alonso, quina importància li dona? És a dir, que el monoplaça el porta Alonso i no el porta un altre pilot, Fabio.
Jo crec que dona il·lusió a la fàbrica, perquè al final no deixa de ser un campió, però sobretot per l'aura que desprèn, aquesta voluntat de guanyar, i encara que per molts cops que et donguis, doncs un altre cop anar a lluitar i guanyar, no? Jo crec que dona molta il·lusió a un equip que no oblidem, o sigui, a ell li ha sorprès, perquè jo he parlat amb gent propera, i a ell li ha sorprès, aquest any no esperava estar on està. el projecte d'Aston Martin sí que és veritat que quan canvia de fàbrica té molt sentit, perquè Aston Martin, per tenir un cotxe competitiu a la Fórmula 1, necessites uns ingredients bàsics, que són enginyers molt bons, i els ha fitxat de molta dels millors equips. El segon d'Adrian Newey, que és el millor enginyer al de Red Bull, està a Aston Martin. Després, necessites una fàbrica. Estan creant una fàbrica gran perquè estaven amb una fàbrica de l'any 1991, que era antic Jaguar, i era molt petita i la comunicació entre departaments era dolenta. Doncs han creat una fàbrica grandiosa que l'estrenaran aquest any. Estan fent el seu túnel de vent, que ara estan treballant al túnel de vent de Mercedes. Tots aquests ingredients són importants, més a més, li has d'afegir un campió del món, un home que et pugui portar a les victòries. Llavors, tot aquest engranatge hauria d'haver funcionat. Mercedes va trigar 5 anys en guanyar. Red Bull va trigar 5 o 6 anys en guanyar. Hauria d'haver funcionat amb el pas dels anys. Li faltava temps, que era l'últim ingredient. Però és que ara, havent pres aquest camí més ràpid i trobant-te aquí, doncs et fa pensar que en 2 o 3 anys, pues, ojo, ojo, ojo.
Pel que has vist, però, la hegemonia de Red Bull, això sí que aquest avorriment pel que fa a la lluita de qui guanya el Mundial, el tindrem bastant, bastant clar?
És que és complicat. Jo ho veig molt superior perquè aquí es mesclen dues coses, que Red Bull està molt fort, però és que els seus rivals, que haurien de ser Mercedes i Ferrari, tenen problemes. Ferrari ha començat amb moltíssima degradació, que era un problema que havien de resoldre de l'any passat, i no l'han resolt. A més, et trobes en què el cap de disseny d'aquest cotxe ha dimitit, i llavors això no sé si és dolent, però no ajuda segur, per resoldre aquests problemes, per millorar el cotxe, i després Mercedes, que no sap que ha de canviar el concepte de cotxe perquè ha apostat per el cotxe de l'any passat i no l'evolució doncs no ha funcionat. I llavors, jo crec que en aquest sentit Aston Martin millorarà, però no sé si arribarà a temps per lluitar. Jo crec que Red Bull ho té molt encarat per guanyar aquest títol.
Doncs la setmana que ve torna a haver-hi Gran Premi a l'Aràbia Saudita, 6 de la tarda serà la cursa per nosaltres el diumenge que ve, 19 de març, com a premi al clàssic, el Barça-Madrid al Camp Nou, aquest segon Gran Premi de la temporada, a veure què ens depara Aston Martin, Red Bull, Ferrari, Mercedes i companyia. Fabio Marchi, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
A primera ha marcat el Sevilla, Molló.
Ha marcat Eric Lamela. Bona jugada de Brian Hill per la banda esquerra. Ha entrat a la segona part, rematada de cap de l'argentí. Sevilla 2, Almeria 1. Culmina la remuntada al Sevilla. Som al 31 de la segona part, però menció per Dimitrovic. Ja ha entrat substituint en Bono per aquesta commoció del porter marroquí i ha fet com a mínim 2 aturades a Luis Suárez absolutament determinant. Sense Dimitrovic no es pot explicar aquesta victòria provisional del Sevilla.
L'altre dia ja va estar molt bé contra el Fenerbahçe a l'Europa League. Dimitrovic, que va ser el porter titular en aquest Sevilla-Fenerbahçe de l'Europa League, de la competició europea. I s'ha acabat el partit dels 6 nacions de rugby, Francesc.
Victòria d'Irlanda a Murrayfield, 7-22. Suma 4 punts més Irlanda, se li ha escapat el bonus ofensiu en l'última, pràcticament en l'última jugada, en una passada que ha caigut endavant, i per tant Irlanda es posa líder dels 6 nacions amb 19 punts i se li posa molt de cara al títol d'aquest any.
Ara ho pentinem amb calma d'aquí a uns minuts amb el Francesc i amb el Cugat Comas. Abans deixeu-me saludar el director general del circuit de Barcelona-Catalunya, perquè ara que comentàvem aquest inici tan espectacular del Mundial de Fórmula 1 i aquesta tercera posició de Fernando Alonso. Hola, Josep Lluís Santamaría, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Queden entrades o no pel Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya del 4 de juny?
Pues estem treballant en tenir alguna tribuna més que puguem treure ara, però la veritat és que la campanya que vam començar al novembre pues va ser espectacular. En un sol dia ja es van vendre 40.000 entrades i la veritat és que aquest any té pinta de tornar, que tornarem a penjar el cartell de que no hi ha entrades.
Déu-n'hi-do, la bogeria, i m'imagino que encara redoblada potser després del primer Gran Premi, i més especialment entre els aficionats espanyols, a veure aquesta tercera posició d'Alonso. Ha notat que encara hi ha més ganes de dir, home, alguna entrada més hi haurà a la venda o no?
Sí, sí. Destacar, com deies, no? el tercer lloc de Fernando Alonso i el quart de Carlos Sainz, no? Aquesta setmana ha sortit a la venda la tribuna de Carlos Sainz, que gestionen ells també, i la veritat, si l'any passat va durar 4 hores la venda d'entrades, aquest any, en 10 minuts, pues es van exaurir les entrades, amb una cua de gent esperant a la compra d'entrades bastant, bastant gran, també. Això demostra, una, que els nostres pilots estan al davant i això crea aquesta passió, i dos, l'espectacle aquest de la Fórmula 1, que està creixent molt.
Perquè ara el circuit ple, de quanta gent estem parlant? Quin seria l'aforament del circuit de Barcelona a Catalunya?
Sí, l'any passat vam estar per sobre dels 120.000 assistents en el diumenge, i aquest any estarem, calculem que seran els mateixos números. Sí que canviem alguna zona, alguna tribuna que hi haurà segurament a final de recta, que estem acabant de negociar amb els proveïdors de les tribunes, perquè al final el problema és també moltes vegades de manca de material, no? I bueno, doncs allà estem lluitant perquè puguem tenir aquests nous espais disponibles.
És a dir, que fins al 4 de juny és molt possible que algunes entrades més sí que hi hagin a disposició, sí, del públic.
Sí, sí. Com sempre, al final, en l'últim moment sortirà la famosa tribuna, bueno, la pelús jove, destinada a aquesta ja als joves, un tiquet especial, i aquesta és la que deixem ja en l'últim moment. Però abans del juny ja estarà tot en marxa.
Hi ha un canvi de dates aquest any una mica més tard del que és habitual al Gran Premi d'Espanya.